tarda, benvinguts a una nova edició de Girem al Món, l'espai de reflexió sobre drets humans, justícia global i cooperació entre pobles, sorgit d'un procés de deliberació entre les entitats de cooperació del municipi, que compta amb la participació de l'alumnat dels instituts de la ciutat i del Prat Ràdio. Aquest és l'últim programa de la temporada d'aquest espai que ha donat veu a alumnes de quart d'ESO dels instituts de la ciutat. Pels nostres micròfons han passat per parlar de racisme, la Hiba Al-Yayoui i la Dua Rafik. Amb el Matías Suárez, el Pablo Olmos i el Daniel Varela van parlar de territoris ocupats, concretament de Palestina i del Sàhara. La Mar Hanafi i l'Alba Costa van triar el tema dels feminismes, centrat en les dones que van participar al Congrés d'Economia Feminista celebrat a Barcelona. I el tema de la salut als països del sud el van analitzar l'Agnès Riera, la Mònica Pérez i la Mònica Sánchez. Tots ells, totes elles, eren alumnes de l'Institut Valdir Aguilera i de l'Escola Mare de Déu del Carme. Moltes gràcies a tots els professors que s'han encarregat de coordinar el servei comunitari. Gràcies també a totes les persones que formen part del grup motor de Girem el Món i que cada setmana han vetllat per donar formació teòrica a l'alumnat participant en aquest projecte i els han ensenyat un altre món que moltes vegades els quedava massa lluny. Jo sóc la Neus Macías, periodista i col·laboradora d'aquesta casa, del Prat Ràdio, des de fa molts anys i durant dues temporades m'he encarregat de coordinar els programes de Girem el Món i ser un nexe entre la ràdio i els alumnes. Arriba el moment de fer balanç sobre aquest projecte intergeneracional que ha apropat els més joves a les organitzacions no governamentals de la ciutat i ho farem de la mà de l'Alicia Hernández Puerto, coordinadora de Servei Comunitari a l'Institut Valdir Aguilera. Amb ella analitzarem en què consisteix aquest projecte on els alumnes han de triar entre diferents opcions, totes elles relacionades amb l'acció social i l'ajuda a la comunitat. I després farem una ullada a la Festa del Prat al Món, que es va celebrar el passat 10 de juny a la plaça de Catalunya. És la festa anual de la cooperació, la justícia global, la pau i els drets humans. I enguany estava centrada en els drets humans, un eix conductor que guia l'activitat de les entitats de la ciutat. Des de Girem el Món vam preguntar als assistents a aquesta jornada quin pensaven ells que era el dret humà que més es vulnera al món. A partir d'aquestes reflexions hem fet un reportatge que podreu sentir en una estona. Benvinguts a la darrera edició de Girem el Món. En aquest últim programa de la temporada volem endinsar-nos a la nostra essència i parlar-vos sobre el que ens va portar aquí, a la graella del Prat Ràdio. Girem el Món és un programa de ràdio dins d'un projecte educatiu. Nosaltres formem part de les opcions de servei comunitari. El servei comunitari és una acció educativa en el marc del currículum obligatori que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Per conèixer millor com és aquest projecte i totes les possibilitats que ofereix als alumnes de secundària, avui hem convidat a l'Alicia Hernández Puerto, psicopedagoga de l'Institut Valdir Aguilera. L'Alicia és psicòloga de formació, està especialitzada en orientació educativa i és la tutora del servei comunitari al seu institut. Molt bona tarda, Alicia.
Molt bona tarda.
Hem explicat una mica per sobre què és el servei comunitari, però volem aprofundir i parlar-hi doncs, sobre les hores que se li dedica, a quin curs s'ofereix com a projecte.
Sí, mira, el servei comunitari és, com ho has dit molt bé, és una acció cívica, una participació ciutadana i és una nota curricular també, és a dir, és una nota curricular dins del currículum de tercer i quart. Val? Nosaltres, per exemple, en el meu institut el fem només a quart perquè per qüestions curriculars ens va millor, però altres instituts del Prat ho fan entre tercer i quart. Val? És una, diguéssim que va ser com una mena de... A veure, a mesura que han anat passant els anys, també s'han donat compte que el tema de tot el, de la ciutadania compromesa, de les responsabilitats amb la comunitat, són molt importants de cara a la formació de l'alumnat. Llavors, ja fa 4 anys que vam començar el servei comunitari, entre ells el programa de Girem el Món, no? D'aquest programa tan específic.
Gràcies.
A través d'un programa de ràdio pues, parlar de temes molt profuns a nivell social i amb una repercussió social molt important, no? I tots els serveis comunitaris, nosaltres al Valdiri, per exemple, en fem 8, tots giren entorn a una problemàtica social, una alguna cosa comunitària que l'alumne es pot sentir compromès i com formant part d'una ciutadania activa, perquè la idea seria que en el futur doncs aquests mateixos alumnes que estan fent servei comunitari puguin ser ciutadans actius, compromesos amb el seu entorn més proper, amb capacitat de voluntariat. Per tant, es treballa en molts aspectes de la formació personal i social de l'alumne, que són molt, molt importants. Val? Si vols, t'explico com s'organitza.
Sí, també volia saber com més... s'insereix també dins l'agenda dels alumnes.
A veure, aquest és un tema a vegades difícil amb les famílies, perquè els has de dir que hi ha una part de formació, que és la part de formació lectiva que es fa a classe amb les entitats i amb tothom qui està implicat, però també hi ha una part fora de l'horari del centre, que és el que costa més, no? Pues al millor uns dilluns a la tarda, uns altres els dimarts. Els nanos han de compaginar aquestes hores fora de l'horari lectiu, i això a vegades les famílies, com que tenen molta càrrega d'extraescolars i d'altres coses, doncs també els hi suposa, bueno, més responsabilitat afegida. És a dir, que el saber comunitari es fa una part en els instituts, que són unes 10 hores de formació, i després, depenent de cada un dels serveis i de les tipologies, es fan unes quantes tardes de servei actiu, perquè hi ha com dues vessants. Una part, que és la part més acadèmica, més teòrica del que significa un servei comunitari i una activitat d'aprenentatge servei, que es diu, i l'altra, que és el servei dit a l'entitat que tu has escollit fer-lo. Vale? Pues, per exemple, et poso exemples. En el nostre institut es fa un servei comunitari com el Connecta Jove, que el fa Fundesplai. Doncs Connecta Jove ve al nostre institut a fer unes xerrades i unes formacions, i després els nois o noies que s'han apuntat a aquest servei se'n van normalment a un centre cívic a fer tota la part pràctica, que és amb gent gran, que és ensenyar noves tecnologies a gent gran, amb la qual generen un vincle amb la persona gran molt estreta, no? Perquè ens ensenyen com és un correu, com es fa un WhatsApp, com... tot el que signifiquen les noves tecnologies, que aquí tenim una bretxa digital important amb la gent gran. Altres serveis comunitaris, per exemple, el de Girem al Món, que concretament és molt maco perquè a través de la col·laboració amb Mare de Déu del Carme, perquè són molt actius en aquesta vessant més social, doncs agafen una entitat que fa una sèrie d'activitats socials importants, sigui a l'Àfrica o sigui, no cal que sigui a l'Àfrica, potser en el nostre entorn més immediat, i fan un coneixement profund d'aquella temàtica. La temàtica prové molt del que volen els alumnes, no? I llavors, a partir d'aquesta temàtica, fan un programa de ràdio, amb la qual realment per ells és conèixer un nou mitjà, és com si diguéssim, fan de periodistes d'un tema social, amb la qual és fantàstic per ells i, bueno, els ajuda molt, no? Més cosetes que hi ha. Tenim una altra que és el lèxic, que és ajudar els alumnes de sisè amb el tema de la comprensió lectora. I aquest és molt exigent, perquè hem de fer una hora setmanal des de setembre fins a juny, amb tots els centres de primària, no? En alguns dels centres de primària. Amb el qual tindran un mentor, que serà aquest nen, que estaran tot l'any ajudant-lo en qüestions de comprensió lectora. Doncs aquest és un altre servei comunitari. Després hi ha tots els ambientals. Tenim un de servei comunitari agrícola, que van a la finca de la Marina i aprenen aprenen totes les tècniques per conrear, i també una cosa que és de mia circular, de dir, bueno, tots aquests tomàquets, tot això que estem fent, acaben anant a la botiga, no? Que és la botiga, és on gent que té poca capacitat de poder, bueno, adquirir aquests aliments, vagin allà i els puguin obtenir. Per tant, és economia circular, i també aprenen que tot el que fem doncs té unes conseqüències, no? A nivell social. Després fem un altre que és ambiental, amb l'Ajuntament del Prat, que és superactiu amb tots aquests serveis comunitaris, i van precisament a fer tot el que és sostenibilitat a la platja, a fer el cens d'uranetes i el cens d'orquídies, perquè són dos indicadors de biodiversitat molt importants. Van a fer tota una sèrie de, bueno, neteja neteja i veure com estan el tema dels plàstics i de les deixalles, bueno, en el seu entorn més immediat, que són tots els espais naturals del Prat, val? I més cosetes que hem fet aquest any, hem fet un molt bonic amb acció comunitària, que és un que es diu Antena Joves, que és un servei comunitari que es treballa tot el desenvolupament emocional, ¿vale? Com si fessin d'antenes del patiment emocional, que a partir de la pandèmia, doncs sabeu que ha estat un tema molt important i segueix sent un tema molt important, el tema de la salut mental dels joves, no? I aquests fan formació de moltes hores en el centre, però després a la tarda de fer tota una sèrie de, pues, d'activitats i dinàmiques en diversos equipaments de la ciutat com el Lloro o als centres esportius, és a dir, que fan moltes coses, val? I n'hi ha més, no sé si vols interrompre'm per dir preguntes.
No, sé que també estaven a la Creu Roja, no sé si tots oferiu el mateix, sí, o segons sí. Els instituts.
No. A veure, jo com que sempre he estat fora del servei comunitari, hem fet molts canvis, a veure, els primers anys, per exemple, els dos o tres primers anys, vam anar molt a fer el tema de Creu Roja, del tema del punt solidari, és a dir, a fer totes les comandes, a ajudar a fer les comandes i els que es fan per les famílies que no poden, que, bueno, tenen la capacitat de poder comprar els aliments i que se'ls dona com si fos el punt solidari, com la botiga o com el banc d'aliments, vale? Uh-huh. I això era molt maco. Aquest any no l'hem fet perquè també hi ha, clar, els serveis comunitaris n'hi ha una oferta increïble, al Prat. Llavors, cada any intentem que hi hagi algun canvi, val? Aquest el vam fer durant dos o tres anys i ara no el fem. I també vam fer, per exemple, l'esportiu, que era un que ajudava amb totes les curses, perquè el Prat, el tema curses, sí, triatlons, bicicletades, hi ha una organització molt maca, i ells feien d'organitzadors. És a dir, anaven i feien d'organitzadors en aquestes curses dels dissabtes i diumenges que se'n fan moltíssimes al Prat. Val? Aquest també l'hem deixat de fer, però perquè és que ja tenim tants i depèn del número d'alumnes de quart, doncs a vegades els pots fer tots o no. O per exemple, aquest any hem fet de novetat els dràstics amb els plàstics, que ho hem fet amb la àrea metropolitana, que han vingut a fer una formació sobre plàstics i després han tingut de construir una titella amb plàstics i fer un stop motion i anar a escoles de primària P4 i P5 a fer la representació. I això els ha agradat moltíssim, no? Tot el que és tornar a l'escola i veure nens petits i fer tota aquesta representació. Però vaja, l'objectiu final és que, diguéssim, de tots aquests serveis comunitaris que són molt amplis, és que puguin adquirir aquesta consciència de crítica ciutadana, de participació, d'implicació amb el teu entorn, de veure que ets útil, de veure que tens, bueno, que tots tenim un component social molt important, que diguéssim que fem comunitat. És fer comunitat, de fet, el servei comunitari, a través d'un servei que no es remunera, evidentment, sinó que es remunera emocionalment. O sigui que tu adquireixes... estan contentíssims al final, eh? O sigui, el bagatge que treus és un bagatge emocional, no? D'ajuda, del que reporta estar al servei dels altres, bueno, de l'aprenentatge que implica, estar en contacte amb entitats també, que això per un alumne de secundària que és un adolescent, doncs anar a la Creu Roja o anar a la ràdio o anar, jo què sé, als Aiguamolls o al CRAM a fer un... Perquè també, per exemple, al CRAM també hi ha un tema de servei comunitari amb les tortugues. Mm-hmm. És a dir, que el Prat, en aquest sentit, és molt, molt, molt dinàmic i hi ha moltíssima oferta. Per exemple, va haver-hi un any també que vam fer qüestions d'arxiu, no? De les tradicions, no? De com com es conserven les tradicions, que això també va ser molt interessant, no? Tradicions catalanes del Prat. És a dir, que cada any hem fet una mica de tot, val? Uh-huh. I la idea és aquesta, que puguin algun... arribar a aquest objectiu. Digues.
Si hi ha algun que sigui molt demandat, sí, o algun que quan l'heu estrenat o l'heu presentat s'hagi tothom girat cap allà?
Vale. Normalment el d'agrícoles i l'ambiental és un que, com es fa a la primavera i els nanos tenen moltes ganes de sortir, o els esportius, eren d'aquests que s'omplen de seguida, vale? El que costa una miqueta més, però perquè representa que has d'estar una hora setmanal tot l'any fent el servei comunitari, que és el Lexis, però no és que costi. Després són els alumnes que estan més contents perquè han fet una relació molt profunda amb el nen que han fet de mentor. Però és que a vegades jo he de fer tot un... Perquè, a veure, la idea logística és que ells arriben a l'institut, jo els hi faig l'oferta de tot. Algunes de les entitats venen a fer presentacions als instituts.
Nosaltres hi hem anat alguna vegada.
I vosaltres també heu vingut, és veritat. I, o l'èxit també venen a fer. I llavors, a partir d'aquí, ells fan una tria segons les seves característiques, la seva disponibilitat, perquè a vegades tenen ganes però no tenen la disponibilitat. Bé, doncs en fem una altra, d'acord? ¿Vale? Per tant, ells trien I a partir d'aquí fem la formació més teòrica, que jo em va molt bé perquè jo al fer l'orientació l'encabeixo molt amb les meves hores d'orientació de quarts, i després fan la part pràctica, que és la part que normalment els agrada més perquè representa, bueno, fer una cosa activa, no? I bueno, i parlant del de la ràdio, la part més meravellosa que troben és que, bueno, que han de fer un programa de ràdio i això representa, doncs, posar en joc expressió oral, saber organitzar-te, fer un guió, fer les entrevistes, i realment per ells bueno, és una passada.
No sé com t'ho diuen, no? Com t'ho expliquen a tu, sí. Perquè aquí ho passen malament, eh? Aquí pateixen.
Va, clar, perquè aquí han de posar en joc la timidesa, tal, i a més aquest de la ràdio jo el dirigeixo bastant, perquè aquest, quan tinc un nen que sé que és tímid, que li costa, però que sé que hi ha un món interior molt important, tal, aquest sempre li dic, és que la ràdio t'agradarà molt. I en el moment del directe, sempre ho passen fatal. O quan fan les entrevistes,
al carrer,
quan els donem el micro al carrer i han de fer les entrevistes, però després, quan jo al final de tota l'avaluació els hi faig fer un petit Canva o una presentació en PowerPoint, em diuen meravelles. O sigui, al final s'ho han passat molt i molt bé. Ara, han passat molts nervis. Perquè, clar, és que és posar en joc moltes coses. I aquí hi ha molta part personal, molta cosa d'implicació emocional. Però també hi ha altres que també han de fer presentacions finals, s'ho passen fatal, perquè, bueno, hi ha timidesa, però jo crec que entenen quin és el... I alguns, me'n recordo de fa 2 anys, que hi ha algun dels nanos que va fer el de la ràdio, aquest del Girem al Món, i ha acabat fent audiovisuals. Ha acabat fent comunicació audiovisual i ha acabat anant cap a l'escènic, després a batxillerat, després... És a dir, que també obre vocacions al servei comunitari. Hi ha vegades que tu no saps ben bé què vols fer, perquè, bueno, hi ha molta oferta, i en canvi, quan veus que això t'agrada, o que pot ser una qüestió més de futur per tu, doncs han acabat agafant també aquest tipus de carreres, no? O el millor periodisme, és a dir, que Déu-n'hi-do, és molt interessant.
Entenc també que el teu paper és molt important a l'hora d'orientar segons el perfil de cada alumne. Parlàvem d'alumnes tímids que trien la ràdio per atrevir-se a sortir de la seva zona de confort, però també tu orientes segons el perfil de l'alumne.
Sí. Home, a veure, evidentment, jo conec els alumnes. Si tinc alumnes molt moguts, doncs jo ja sé que el que li anirà bé és la finca de la Marina i ambiental i a fora i ja està a l'aire lliure. O sigui, jo ja no posaré aquest nano a fer el lèxic que he segut amb un nen llegint, enteneu? O sigui que, en principi, sí que hi ha coneixement, perquè jo ja els conec des de tercer, quan pugen, jo ja sé quin podria ser el que tindrà més èxit per a aquest alumne. Però a vegades m'emporto moltes sorpreses, amb els adolescents, perquè a mi jo hi ha adolescents que són molt moguts a classe i després estan fent un servei comunitari amb gent gran i la persona que està allà et diu, és que l'hauries de veure, és que està tranquil, és que li explica amb una paciència infinita, és que està allà i està molt bé. És que a vegades, com que un adolescent és com moltes caixetes, hi ha un moment en què obres un calaix i dius, ostres, és que això no m'ho imaginava d'aquest alumne, i mira. O, per exemple, tinc l'anècdota de fa 2 anys, un noi que li va costar molt aprovar l'ESO, el graduat en secundària, i va fer l'èxit, i em van dir que no s'havia perdut ni un sol dia de l'èxit, que havia anat, que havia fet un vincle amb el nen perfecte, és a dir, sorpreses. I després, més tard, me l'he trobat, i és un nano que, per exemple, voldrà fer educació infantil, vol anar cap a qüestions educatives, perquè ha vist que amb els nens té bon tacte, té bona relació. I això és molt maco, perquè a vegades saps allò, no?, que tenim la fotografia exacta, no?, de la persona, i després dius, home, no m'ho puc creure, no? M'ha sorprès, sí.
Com és aquest moment en què us trobeu després d'haver passat pel servei comunitari? Es fa en comú dins la classe? Tu et reuneixes personalment amb els grups o amb cada persona?
Sí, perquè com que és dins de l'horari meu d'orientació, jo entro 1 hora setmanal en tots els grups de quart, el que fan és una presentació final, que és aquest Canva o aquesta presentació en PowerPoint, que han de presentar a la resta d'alumnes l'experiència que han fet. Si faltaria retornar a l'entitat aquest aquesta avaluació,
saps?
Uh-huh, sí. Em quedaria una mica, perquè com que a vegades, normalment la fem, perquè com que l'any següent ens tornem a veure, sempre ens parlem, no? De dir, l'any anterior va anar amb aquests quatre nanos, que bé que va anar, o que bé que va anar amb fulanito, o que bé que va anar amb aquesta noia. I fem una valoració. Però a vegades potser el treball més pràctic de dir, ostres, ha fet una presentació que seria molt xula compartir-la amb l'entitat. Pues així, a mi aquesta part m'agradaria. Uh-huh. Perquè, per exemple, aquest any han fet unes presentacions molt maques i de dir, vam fer, per exemple, una reunió amb l'èxit i els hi he passat al seu veu. Dic, mireu-se-les perquè és que et sorprenen, no? De lo que han tret, no? Del suc que han tret de l'experiència. Per tant, això està molt bé. I fer aquest feedback amb l'entitat, això és, bueno, va molt bé. Uh-huh. La fem a l'inici i la fem a final de curs, sempre que podem, perquè per qüestions horàries ja sabeu com anem a final de curs, però bueno, intentem. I normalment, si es torna a repetir el servei comunitari amb l'entitat, és perquè ha anat molt bé. Ha anat molt bé, vull dir, per exemple, amb la ràdio, ara estic pensant amb la ràdio i ja em sembla que és el tercer que hem fet. Vull dir que aneu-n'hi-do, vam començar amb molt poquets alumnes, ara cada vegada en posem més. Vull dir, a veure, és una molt, molt bona experiència pels alumnes. Vull dir que la ràdio és un mitjà molt potent, molt potent per un adolescent.
Sí.
Digues.
Sí, sí, veure la ràdio per dins també, com funciona i tot, els encanta.
Clar, conèixer.
El nostre director els hi dona una formació com més teòrica, de com parlar davant el micro, com estructurar una notícia, i després es graven, els hi encanta gravar-se també, sentir-se. Com...
Sentir la veu.
Sí, sí, com és de diferent. Tot això sí, és molt maco veure-ho. Ells són conscients de com aprenen a relacionar-se amb el món, amb la societat? Què és per això per al que serveix aquesta assignatura? Són conscients o ho fan de manera orgànica? Sense adonar-se'n
no,
de la transcendència.
A veure, primer saben que és una assignatura obligatòria i llavors hi ha una mica de tot. Hi ha que, nois i noies que s'impliquen des del minut zero i, en canvi, hi ha altres que els hi costa i ha acabat el servei comunitari i encara els hi ha costat, saps? Perquè és com un... Bueno, i això, a més, i fora de l'horari actiu, i per què, i tal. Però després, l'anàlisi que fan és molt bona. És molt bona, perquè és com si... Saps, als adolescents no els hi pots treure ni una hora del seu temps.
Sí.
Del seu temps lliure, no? No, és que jo, els dimarts a la tarda he de fer això,
sí.
És que tal. I dic, no, però després quan ja estan implicats, la cosa és molt bonica. O sigui, realment, ells se senten pues, partíceps. Per exemple, amb la ràdio és molt bonic, perquè jo crec que veuen tot el procés, no? Des del que significa fer una entrevista, fer la gravació, anar a la ràdio, veure el mitjà tècnic, les dificultats del directe o de la gravació, de les preguntes.
I sobretot bueno, els hi queda també... Sí, els hi queda també el format, és a dir, el link, el podcast, on ells es poden sentir i ho poden compartir també.
Sí, evidentment. Sí,
ho poden compartir i enviar-lo a les famílies.
Sí, jo normalment el sento. En el classroom meu, amb mi, ho penso, però moltes vegades no volen parlar de tot el grup, perquè bueno, estem a l'adolescència i a veure què diran els altres i tal. I a vegades el podcast directe tot no el sentim, si no em donen permís i consentiment, però jo sí que els hi envio les famílies, els sentim nosaltres, a vegades els he demanat ho podem penjar a la web del centre? No, els hi fa molta vergonya, ¿vale? Però els hi fa molta vergonya perquè pensen que ho han fet pitjor del que ho han fet. Uh-huh. Després quan se senten, perquè alguna vegada ho he fet amb algun nano, l'hem sentit tots dos un altre cop, em diu, ai, doncs no ho he fet tan malament. Dic, clar que no. Perquè, m'entens? Són molt durs amb ells mateixos de vegades, no? És que esto no lo sé hacer, és que això no sé què. No, i després quan s'han sentit han vist que sí, que ho han fet superbé. Mm-hmm. Vull dir que, no, si hi ha un resultat, i això és molt maco, vull dir, el tema del resultat a la ràdio és genial, mm-hmm. perquè se'ls queda com a record, se'ls queda allà, val? I amb altres serveis també hi ha com un, bueno, una avaluació final i un resultat tangible, saps? Que és allò de lo veo, esto lo veo.
Sí.
Llavors això està molt bé. Bueno.
I com es reflecteix dins el seu expedient, aquesta experiència? No sé si hi ha una nota...
Sí, que hi ha una nota. No hi ha una nota numèrica, bueno, ja sabeu que la secundària és assolit, amb satisfactori, assolit notable, assolit excel·lent, que serien com les notes abans del 0 fins al 10, Però hi ha una nota que és igual que el projecte de recerca, que és no fet, el que no ho ha presentat, fet o fet amb aprofitament. Uh-huh. I ja et puc dir que quasi bé tothom acaba tenint fet amb aprofitament i compta amb el còmput global de les optatives. És a dir, sí que és una nota important dintre del currículum de quart en el còmput de les optatives de centre, no? com el projecte de recerca, com altres optatives, amb la qual cosa això està molt bé. També és veritat que si potser no hi hagués nota, doncs tampoc... A veure, la nota és un incentiu, saps? Total. Saber que t'han d'avaluar, doncs també és un incentiu per ells, doncs, per no faltar, per tot, no? Assistència, doncs, comportament, tot el que representa. Però jo crec que se n'obliden, eh? Una vegada han començat, jo crec que se n'obliden d'aquesta vessant i estan implicats. Perquè, mira, jo ara estic recordant, per exemple, els que fan el Connecta Jove, quan tu estàs amb l'avi o amb la persona gran, ensenyant-li una cosa, que saps que la setmana següent t'espera, que després vindrà un altre cop, és ja una implicació emocional teva, personal, no? I és un compromís, que és el que es vol treballar, no? El tema del compromís.
I està molt bé perquè suposo que... explicar als avis una cosa que per ells és tan natural com enviar un mail o un WhatsApp, sí. Això no s'han ni de preparar ni d'estudiar per ensenyar-ho.
No. Bueno, mira, aquest any ho han fet amb avis, però l'any anterior ho van fer amb alumnat a Can Rigol.
Ah.
I es van quedar al·lucinats del que sabien. Uh-huh. I em deien, venien a classe i em deien, és que sabe más que jo, és que lo sabe todo, és que tal. I llavors jo deia, veus? O sigui, a vegades tenim una fotografia d'una persona o d'una dificultat i després resulta que els nanos, pues, perfecte, alguns, altres no tant, però i es quedaven realment, va ser una implicació molt gran perquè van dir, primer tenien les seves, ai, no sé, però no m'entendrà, tal... I després es van donar compte que no. Jo els vaig dir, no, és que són nois i noies com tu, com jo, i per tant, si s'hi han ficat, s'hi ficaran a la tecnologia i potser en saben més. I sí, i realment doncs, sabien fer les coses, ho van passar divertidíssim. Sí, s'ho van passar molt i molt bé. I fa uns anys vam fer una molt bona, també en Can Rigol, que van tenir que fer després una obra de teatre... Bueno, vam fer una visualització d'una obra de teatre aquí al Teatre Modern, no? Em sembla que és...
A la plaça de la Vila. L'artesà és el més modern.
Això, l'artesà, vam anar a l'artesà i la persona que... Ah, bueno, es feia amb la ràdio. Es feia amb la ràdio. Aquest programa es feia amb la ràdio. Portava la... No sé si la Isa o algú que fa salut mental.
Uh-huh.
Que fa salut mental a la ràdio.
Sí, tenim una secció, un programa de ràdio.
Un programa de salut mental, sí. però era un servei comunitari que feien aquest programa de ràdio amb Can Rigol conjuntament i després vam anar a veure una obra de teatre que era sobre salut mental també. I va anar molt bé. Va ser molt bonic, va ser una de les experiències més úniques. Ja són anys, però que vull dir-te que va anar molt bé. Va ser abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia. Ja portem uns quants anys. Vull dir que bé.
Doncs estem molt contents d'haver pogut conèixer com és aquest servei comunitari on està inserit aquest programa, aquest Girem el Món, que és part d'aquest projecte educatiu. Li agraïm molt a l'Alicia Hernández Puerto, que coneix millor que ningú aquest projecte i ja porta uns anys desenvolupant-lo a l'Institut Valdir i Lera, on és l'orientadora educativa i la tutora del servei comunitari. Moltíssimes gràcies, Alicia.
Molt, molt de gust i moltes gràcies a vosaltres per tota la feina.
Molt bé.
Gràcies.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. pudiendo, poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Si hi ha una organització que lluita per combatre els abusos contra els drets humans arreu del món, aquesta és Amnistia Internacional. Per conèixer en quin moment ens trobem, hem consultat l'informe 2022-2023 que elabora aquesta organització no governamental i que analitza la situació a 156 països del món. Les organitzacions de drets humans porten més de 10 anys advertint del deteriorament que es produeix en el respecte als drets humans i a l'estat del dret. Al febrer de 2022, Rússia va envair Ucraïna i va sembrar la devastació militar sobre un poble i un país en pau. Les accions de Rússia van accelerar una crisi energètica mundial i van contribuir a afeblir els sistemes de producció i distribució d'aliments, la qual cosa va donar pas a una crisi alimentària global que continua afectant de manera desproporcionada a les nacions més pobres i a persones racialitzades. El 2 de març, una majoria aclaparadora de països de l'Assemblea General de la ONU van votar a favor de condemnar la invasió russa com a acte d'agressió. Paral·lelament, països europeus que portaven molt de temps rebutjant l'entrada de persones refugiades van obrir les seves fronteres a població ucraïnesa que buscava un lloc segur. Podria haver servit aquest exemple de l'agressió russa contra Ucraïna per unir el món a l'entorn dels drets humans i els valors universals. Hi ha hagut molts altres conflictes arreu del món en aquest 2022-2023. La guerra a Etiòpia va empitjorar el 2022 i, segons algunes estimacions, es va cobrar centenars de milers de vides, la qual cosa la convertia en un dels conflictes més letals de la història recent. L'any 2002 va ser el més mortífer per a la població palestina de Cisjordània en un decenni, ja que van morir a les mans de les forces israelianes almenys 151 persones, entre ells desenes de menors d'edat. Les forces armades de Myanmar van castigar sistemàticament la població Karen i Kareni del país, la qual cosa va ocasionar centenars de morts i desplaçaments d'almenys 150.000 persones. També la població d'Haití, Veneçuela, Iemen i molts altres llocs van patir l'assot de conflictes armats o violència sistèmica i les conseqüents violacions de drets humans. crisi climàtica, inundacions, sequeres i onades de calor han empitjorat, de retruc, la nostra qualitat democràtica. A la trobada del Prat al Món a la plaça de Catalunya, que es va celebrar el passat 10 de juny, des de Girem al Món vam aprofitar la presència de les organitzacions no governamentals de la ciutat per parlar sobre els drets humans i la seva vulneració constant. I també reflexionem sobre de quina manera treballen les seves entitats per posar fre, o si més no, per minimitzar aquests atropellaments. Sentirem, en primer lloc, aquest ciutadà pretenc que considera que els drets contra els que més s'atempta són el de dones i nens i, en general, les persones més vulnerables.
Penso que els drets de les dones, els drets dels infants, un col·lectiu que no té representació, i especialment els drets de les persones més vulnerables, com les persones grans, i els col·lectius, no, que representen a minories des d'un punt de vista sexual, des d'un punt de vista de transgènere, etc., i que al final, en països on la democràcia és imperfecta, no troben la protecció, no, que dona un sistema, no, per tal de desenvolupar les seves idees i la seva manera, diguem, d'acceptar-se com a persones, llibertat. No, aviam, les dinàmiques dels països en vies de desenvolupament han canviat molt al llarg dels anys, i no trobem ara que el problema, diguem, de menjar sigui el principal dels problemes. Ara és el problema de desenvolupar-se com a ser humà, no? És a dir, de poder tenir una certa qualitat de vida, un mínim, una dignitat, no? A partir d'aquí, dins del que és el comú de la població, no, existeix un oblit per part d'aquests col·lectius més vulnerables, no? Que les prioritats dels governs no formen part, no, al final de per tal de propiciar polítiques, vull dir, que donin resposta en aquests col·lectius.
L'Anna i l'Alguer, de Casa Terra, ens parlen de com es treballa des de la seva associació per tractar de pal·liar aquestes vulneracions de drets humans, per exemple, per evitar que nens i nenes de Nepal estiguin a presó amb els seus progenitors. Sentim-los.
Jo crec que els drets humans més vulnerats arreu del planeta, a tot arreu, tenen a veure amb els drets de les dones, amb els drets dels menors, amb els col·lectius més vulnerables, amb les persones amb diversitat funcional també. I llavors, si parlem de nord global i sud global, la meitat del planeta no té dret a la lliure circulació, i llavors el dret a la salut, que també és un temazo. I tot té molt a veure amb la pobresa, crec jo.
Us expliquem una mica el nostre projecte, acompanya projectes locals d'arreu del món que pensem que tenen molt de sentit. Un dels projectes acompanya una persona local de Nepal que es diu Indira, que treu nens de les presons perquè allà no hi ha drets dels infants, ni drets dels presos, ni això, pràcticament drets de les dones, ni de salut mental. A la presó ingressa gent que no sap per què hi ingressa, i llavors derivat d'aquí, pues, sorgeixen totes les problemàtiques i tot el tema de vulneració de drets de tota aquesta gent.
Aquest és el projecte de Casa Terra, l'han explicat, el projecte que acompanyem al Nepal, i llavors l'acompanyem un altre, República Democràtica del Congo, que són activistes que defensen els drets de les dones i el dret a la salut en els barris populars obrers més pobres, que són gent que treballa a les mines de tots aquests minerals que tenim a les bateries dels mòbils, a les bateries dels cotxes, i que els hi porten molts problemes de salut, i són barris on no hi ha doctors, on no hi ha cap tipus d'accés ni cap tipus de acompanyament.
Tampoc hi ha dret a l'avort, llavors és una altra lluita que tenen allà i que acompanyem des d'aquí i que creiem necessària i bueno, com a dret fonamental.
El proper protagonista ens parla de la vulneració sistemàtica dels drets i llibertats universals, i no només a països del tercer món, sinó també a Europa.
Drets i llibertats universals. Ho dic perquè n'hi ha molts de drets vulnerats, i si haguessin d'enumerar tots, pues no acabaríem, per desgràcia. Però jo crec que aquest de drets i llibertats universals engloba la llibertat sexual, la llibertat de moviment, la llibertat de pensament, d'opinió. Jo crec que és el que està més vulnerat, aquest, els drets i llibertats universals. I per desgràcia, doncs, contra això hem de lluitar. Sí, i tant, i tant. Aquí a Europa... Europa en aquest moment, per mi, no és democràtica. Per començar, tenim un govern al Parlament Europeu que ha prohibit televisions, ràdios, per no donar informació sobre una guerra que hi ha. Per exemple, el senyor Borrell, un personatge nefast, un personatge que algun dia s'haurà de jutjar i sortirà condemnat per... aquest senyor, per justificar el tancament de televisions i ràdios que hi havia que es podien escoltar, jo els tenia, com podia ser Russia Today, Sputnik, etc., o altres, ho han tancat, això, però han dat de trencant la, violant la Constitució Europea, la llibertat d'expressió, i ho justifica dient que són mitjans que enverinen la nostra ment. Això em sona molt a franquisme i a feixisme, exactament, vull dir que estem fent el mateix. És a dir, després està el dret de manifestació, el dret d'associació, el dret de manifestació, ja veiem com està a França, ha vingut morts, ferits, mutilats per manifestar-se contra la, els drets de, dels treballadors. Aquí la llei Mordassa segueix vigent, avui en dia acaben de processar i absoldre per falta de proves a militants que avui en dia sabem que un policia sense proves de res, la seva paraula és llei. I això és, un, i això és violació brutal dels drets humans i això no és democràtic.
I les dues següents entrevistades, membres de l'organització Yamuna, ens expliquen com tracta de protegir la seva ONG el dret a la vida i a l'escolarització dels nens i nenes a l'Àfrica.
Crec que el dret a viure directament. Ja està. No, ja no tinc res més a dir. Arreu del món, vull dir. Si et trobes amb dificultats, és que quin dret prevaleix a sobre d'un altre? Vull dir, per viure necessitem tots els drets. Si no tenim, no tenim dret a viure.
Jo, confirmant i ratificant el que diu la companya de Yamuna, és que el dret a viure implica el dret a nutrició, implica el dret a salut, indica el dret a un treball digne, indica que no hi hagi l'explotació dels menors, indica el dret a l'habitatge. És que al final destacar un dret se'n fa molt difícil, perquè tot. Nosaltres estem treballant a Madagascar i estem treballant pel comerços amb les dones, amb una cooperativa de dones a la que estem donant suport, que treballen tant la part agrícola com de costura com d'artesania, i després també estem treballant en protecció d'infància i aleshores tant amb escolarització com amb nutrició, perquè els nens que venen a l'escola els hi tenen a l'APA, tenen dos àpats assegurats, perquè és la manera que els pares, doncs, d'alguna manera els deixen anar a l'escola. Sí, totalment, totalment.
Els dilluns tenim un àpat de més, perquè que els dilluns sí. Oferim un àpat de més perquè els nens venen sense haver menjat en tot el cap de setmana, vull dir. Hem hagut d'oferir un àpat més.
Els pares es troben amb dificultats i aleshores el fet de donar-los menjar a l'escola, el que estem fent és com a de manera col·lateral estem evitant l'explotació infantil, perquè com que els nens mengen, doncs d'alguna manera és una despesa que es treuen a la família i aquesta despesa que no tenen no els envien a treballar, és a dir, és com una conseqüència. Per tant, és molt important enfocar el projecte de salut i escolarització perquè té unes derivades per nosaltres molt importants.
El dret a la pròpia llibertat és una de les necessitats bàsiques per a l'autorealització, però no sempre és possible.
Bueno, doncs mira, jo crec que el dret a la llibertat, perquè si no tens la possibilitat de tenir un mínim per subsistir, doncs la llibertat ja ni te la planteges. I jo crec que hi hagi nens que treballen, que hi hagi dones que es casen amb qui no toca o qui no volen, és perquè no tenen llibertat. I llavors el dret a la llibertat és una cosa superexclusiva dels països rics i no de tothom, tampoc. Clar, jo crec que sí, tu et planteges si tens llibertat quan ja tens la panxa plena, si no és que tu no te n'adones que no ets lliure quan ets superpobre, però és que no ets lliure ni per decidir que com vols fer les coses perquè el dia a dia no pots, no arribes a lo mínim.
I ja ho avançava el nostre primer entrevistat, el dret de les dones com a persones més vulnerables són dels més atropellats. Així ho veuen també des de l'entitat Procarde, que forma part del Prat al Món.
Un dels drets que creiem que és més vulnerable és el dret a la llibertat i la igualtat. Nosaltres des de la ONG Procarde fomentem la independència, l'empoderament de la dona en tots aquests països en els que estan, doncs, marginades, que continuen sent, doncs, éssers inferiors, doncs, treballem per aconseguir que hi hagi una mica d'igualtat en aquest sentit. No tenen dret ni a treballar, no tenen dret a decidir, no tenen dret a anar pel carrer soles, no tenen... Vaja, no tenen dret a ser persones. Bàsicament han de fer el que els hi diguin, no? El que els hi manen. El marit, el pare sempre és o el pare, o quan passa de formar part d'una altra família quan et cases, el marit, i si no, el germà sempre és la figura d'un home. Una societat molt patriarcal. Sí, finalment, si un es fixa, les famílies tiren endavant gràcies a la figura de la dona, perquè és qui cuida els fills, és qui s'encarrega de la casa, i en molts llocs aquesta figura de la dona, també perquè se l'està ajudant i se l'està empoderant, es dedica a altres feines que també li permeten doncs, poder contribuir al que és a la casa, al benestar de la família, al desenvolupament doncs, personal i també cultural de la seva família. És important, sí, sí.
El nostre següent entrevistat posa pel davant els drets laborals de totes les persones. Molts treballadors i treballadores estan desprotegits, i no només als països del sud, també a Europa i al nostre país.
Jo crec que el dret humà més vulnerable és el dret a un treball digne arreu del món. Crec que és el dret que no només es vulnera als països en vies de desenvolupament, sinó que també hi ha una vulneració claríssima als països desenvolupats, Occident, etc., i que té una certa acceptació social, no?, aquesta explotació, aquesta precarietat inherent, no?, i també el treball infantil, etc. Crec que el dret al treball i al treball digne és un dels drets humans més vulnerats arreu del món. Com a l'òfica es vulnera sense cap mena de regulació ni dret laboral, no?, explotació directa, claríssima, a les mines, treball infantil, etc. A Occident, no?, amb altres fórmules de regulació, flexibilització, Estats Units, bueno, un país completament desregularitat en l'àmbit laboral, sense cap mena de capacitat d'organització sindical, no?, també veiem com es vulnera el dret sindical. On no hi ha dret sindical, no hi ha absolutament cap mena de dret al treball digne.
També el dret a la nacionalitat és un dels més compromesos. L'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans estableix el dret de tota persona a una nacionalitat i a no veure's privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar-la.
El de la nacionalitat, no, pel tema de que avui dia la pobra gent, un exemple, la gent que ve d'Àfrica, que juga la vida, té que demostrar una sèrie d'arguments perquè vol quedar-se a Europa o un país d'Amèrica o de bon sigui, té que donar moltes explicacions, i jo crec que és un dels drets més vulnerables, la lliure circulació de les persones, no? En el sentit de que, clar, si la gent ve per repressió política, ve per repressió, diem, repressió en el sentit alimentària, repressió, bueno, repressió, n'hi ha moltes classes de guerres, exactament, les guerres, sí, sí. Jo per mi és aquest. Sí, sí, possiblement que sí, però jo crec que molta pobra gent d'aquest no sap ni el significat. Pobra gent, perquè surt tan desesperada, no? Sí.
Els articles 13 i 14 de la Declaració dels Drets Humans estan molt vinculats entre ells. El 13 estableix que tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència en el territori d'un estat. El 14 garanteix que, en cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil i a gaudir d'ell a qualsevol país. La fins ara regidora d'Acció Comunitària i Drets Humans de l'Ajuntament del Prat, Esther García, també present a la festa del Prat al Món, opinava això.
Doncs és realment difícil decidir-te per un únic dret, perquè realment la vulneració de drets és sistemàtica pràcticament en major o menor mesura, no? A casa nostra i arreu. Jo crec que sí, que entenent una miqueta que és la solidaritat internacional i la solidaritat entre els pobles, jo potser diria que el dret més vulnerable és el dret d'asil de totes aquelles persones que fugen de conflictes, que fugen perquè no poden viure bé per condicions econòmiques de pobresa, bé perquè són perseguides per la seva orientació sexual, identitat o per les seves opinions, no? I jo crec que és un dels drets que més sovint es vulneren, de no facilitar i de no acollir a totes aquelles persones que marxen del seu país buscant un futur millor.
I molt relacionat amb aquest punt de vista està també el que pensa la presidenta de l'Associació de Salvadorenys a Catalunya sobre les migracions.
Sobre la libre circulación de las personas, porque es lo que estábamos hablando ahora con la burocracia que hay. Sí, tenemos unos derechos como personas, pero luego los derechos no se cumplen. Igual tenemos deberes, ¿no? Pero que en el caso de, por ejemplo, una emigrante busca un trabajo y depende también de qué país, ¿no? Porque hay unos que se ven un poquito mejor vistos y otros que se ven muy difícil la situación. Entonces, es como con el derecho de la mujer. La mujer, los derechos humanos, dice que que tenemos derecho, pero a la hora de si eres emigrante, una mujer no tiene los mismos derechos de una autóctona.
La Maria Elena ens parla també dels requisits que se li demana a un nouvingut per adquirir la nacionalitat.
Pues mira, ahora, por ejemplo, un refugiado te está siguiendo a un albergue. Te mandan a un albergue. En ese albergue, pues, ¿qué? Eres inmigrante, estás aquí que no tienes nada y no vale nada. Te miran en los sitios que no vale nada. Entonces, bueno, con la regularización está esto de los 3 años. Hay personas que encuentran un trabajo y el empleador les puede hacer un contrato de trabajo, pero como no tienen los 3 años de estar aquí, de integración, que se dice, o acomodación, integración nos integramos, pero a la acomodación que tenemos porque venimos también con otras costumbres y creo que toda persona que va a otro país se lleva sus costumbres, pero que se adapta, o sea, la adaptación es un tiempo. Y eso de los tres años es muy difícil.
I hem deixat pel final el nostre entrevistat més jove, al que hem preguntat si coneixia quins eren els drets humans i com es vulneren.
El machisme, que és que els homes o les dones s'apoderen de l'altre gènere, i no conec més. No sé, sobre els nens que treballen a l'Àfrica i per què ho fan. No poden anar a l'escola per causes econòmiques i costa trobar menjar. Doncs jo no ho sabia, que era la lliure circulació nacional i internacional. No sabia que la gent no podia circular lliurement a altres països.
Cap país no està lliure de vulneració dels drets humans. L'informe 2022-2023 d'Amnistia Internacional també relata situacions d'abusos comesos a Espanya. Els han patit especialment els immigrants, les dones, els nens i les persones del col·lectiu LGTBI. Hem d'estar alerta, pendent sempre de que es respectin els drets de tots i totes i no col·lideixin els uns amb els altres. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots els que han participat en les diferents edicions, a tots els centres educatius que en un moment o un altre, també durant la temporada passada, van confiar en Girem el Món per tractar d'inculcar valors entre els seus alumnes. Gràcies als membres del grup motor i especialment a totes aquelles que durant aquest curs han robat temps per dedicar-lo a aquest programa, a la Mònica, a la Gemma, la Sònia, la Sali i la Isabel. Gràcies també al director d'aquesta emissora, Imanol Crespo, que cada mes s'ha encarregat de desvetllar els secrets de la ràdio als alumnes darrere i davant dels micros. Fins aquí aquesta temporada de Girem el Món.